Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar el més destacat de l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dimarts, dia 2 de juliol, i obrim destacant que la Paeria ha finalitzat la instal·lació de plaques fotovoltaiques al pavelló Molí de l'Esquerra i aquest estiu es preveu actuar també a la coberta del Col·legi Gaspar de Portolà. La inversió prevista entre els dos projectes és de 210.000 euros. Obrim avui amb aquesta notícia, però també en tractem d'altres. Són les següents. A nivell polític, avui destacarem que el PAE de Treballem per Balaguer, Guifré Ricard, fa un balanç positiu de la coalició de govern i també de la tasca feta durant aquest primer any de legislatura. Ha recordat que van aprovar un pressupost amb una inversió de 6 milions d'euros i que molts dels projectes estan sortint ja a licitació. D'altra banda, Ricard ha deixat molt clar que des de l'equip de govern actual s'aposta i s'ha apostat sempre per potenciar la llengua catalana. A nivell comarcal, avui destaquem que l'Ajuntament d'Os de Balaguer ha tret a licitació la reurbanització de diferents carrers del centre històric. El pressupost del projecte ascendeix a més de 900.000 euros. D'altra banda, en l'àmbit econòmic, l'atur baixa en 342 persones al juny a les comarques de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran. Destacarem també avui que 67 persones, concretament 12 a la província de Lleida, han perdut la vida a les carreteres catalanes en els primers 6 mesos de l'any. D'altra banda, el govern ha activat la campanya de prevenció d'incendis forestals amb l'inici de la sega del cereal. També avui destacarem, entre altres qüestions, que aquest dijous, durant tot el matí, se celebrarà l'onzena jornada d'estudis històrics i patrimonials de la Vall d'Age i l'Alta Noguera al municipi d'Age. I abans dels esports, encara tindrem temps avui per recordar que aquest dimarts torna aquí a Balaguer el Música i Tapes. Es tracta d'un cicle de concerts que tindran lloc els dimarts dels mesos de juliol i agost a les 9 de la nit a la plaça del Mercadal. La primera actuació avui va a càrrec d'Ertaqueta. Acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Parlarem de que després del gran èxit de l'any passat, el Club Bàsquet Balaguer torna a organitzar el torneig d'estiu de bàsquet. Es disputa de l'1 a l'11 de juliol. I Ivan Menchón, del Runes Balaguer, i el Bimestres, del Pedala.cat, s'adjudiquen les segones posicions de la distància de 2 quilòmetres dels 3 tossals del col·legi, disputada aquest passat dissabte, dia 29 de juny.
La Paeria de Balaguer ha finalitzat la implantació d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu a la coberta del pavelló Molí de l'Esquerra i aquest estiu es preveu actuar també a la coberta del Col·legi Gaspar de Portolà. La inversió prevista entre els dos projectes és de 210.000 euros que es finançaran amb fons propis.
S'espera que en pocs dies la instal·lació estigui en funcionament i pugui subministrar energia al pavelló esportiu. En aquests moments s'està fent els tràmits per donar-la d'alta, segons explicat a Ràdio Balaguer el PAE d'Urbanisme Guifré Ricard.
Bé, bueno, aquí és una instal·lació de 100 kW, aproximadament, igual no arribem a 100 kW, però estem allí, hem ocupat tota la superfície del pavelló del Molí de l'Esquerra, les plaques estan instal·lades. Ara ja només estan fent els tràmits a nivell de documentació amb companyia i donar d'alta tota la instal·lació. I per tant esperem que doncs, durant l'estiu ja pugui estar finalitzat tot el procediment de documentació i es puguin ficar en marxa les plaques solars. Per altra banda, ara també aprofitant que s'ha acabat el curs escolar, doncs també continuarem amb la instal·lació de plaques solars al Col·legi del Gaspar de Portolà.
La instal·lació de plaques en edificis municipals ha de comportar la reducció de la factura elèctrica, a més de potenciar l'ús d'energies renovables i, per tant, molt més sostenibles.
Bueno, és l'aposta també de tot el projecte de l'Energy Hub Lab, de ser una ciutat a nivell de líder de la transició energètica, i això ha d'ajudar, primera, a evitar les emissions del CO2 i per altra banda, reduir el cost de la factura elèctrica que té l'Ajuntament. No? I aquestes instal·lacions són compartides amb altres edificis de municipals, i al final el que fa és intentem, en base de l'horari i funcionament dels diferents edificis, doncs intentar de compensar la màxima energia que produeixen les plaques solars als diferents edificis que estan vinculats amb aquestes instal·lacions.
De l'energia generada, entre un 60 i un 80% servirà per cobrir la demanda de l'equipament i la resta per cobrir la demanda d'altres edificis que no disposen de plaques solars. En aquest sentit, el Paer d'Urbanisme ha explicat que l'objectiu és anar incrementant el parc energètic de la ciutat instal·lant plaques als diferents equipaments municipals.
Bueno, aquest any el que fem, aquestes dues instal·lacions, tenim detectades, estem parlant també amb diferents opcions, o estem plantejant diferents opcions, tenim diferents propostes damunt de la taula, a esperes d'acabar de valorar quina pot ser la següent intervenció que puguem fer, però sí que és veritat que tenim les cobertes detectades i, per tant, estem acabant de valorar a veure quin ha de ser el següent pas per anar instal·lant aquest tipus de producció d'energia renovable als diferents equipaments.
El fet d'incrementar el nombre de plaques en edificis municipals és també un primer pas, segons ha explicat el mateix Guifré Ricard, per crear una comunitat energètica a la ciutat i poder donar servei al centre històric de Balaguer.
I continuem parlant precisament del Paer d'Urbanisme, el Paer de Treballem per Balaguer, Guifré Ricard, perquè fa un balanç positiu de la coalició de govern i també de la tasca feta durant aquest primer any de legislatura de la coalició de govern amb el PSC. Ha recordat que van aprovar un pressupost amb una inversió prevista de 6 milions d'euros i que estan sortint moltes actuacions a licitació. Ho ha explicat aquest matí en el programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer.
Bé, en quant a la coalició, ja des del primer dia estem treballant molt conjuntament amb tots els temes de la ciutat i per tant la valorem molt positivament i en aquest sentit, per molt que a vegades algú pugui ficar en dubte aquesta coalició, nosaltres estem molt contents i per tant hi ha aquesta continuïtat. I en quant a l'any de govern, evidentment venim d'uns pressupostos de 6 mesos amb uns pressupostos ja aprovats per l'anterior equip de govern i només portem 6 mesos amb els nostres pressupostos. Hem iniciat molts projectes, hem salvat subvencions, hem ficat moltes coses amb ordre o de manera que puguin funcionar i per tant estem iniciant moltes licitacions perquè es puguin veure el més aviat possible a la via pública, estem fent proves en quant a fer el canvi de sistema de neteja a la via pública, estem intentant doncs, donar aquesta millor qualitat de servei a la via pública i en quant a infraestructures doncs, també estem treballant amb redacció de projectes amb licitacions que han de donar en valor aquest millor manteniment de la via pública i, per tant, sí que pot ser, podríem fer una valoració molt positiva. Tot i això, ens agradaria fer aquesta valoració quan portem un any de pressupost perquè tenim aquests 6 milions d'euros, estem treballant amb els diferents departaments de molts projectes de ciutat.
Ricard ha assenyalat també que s'estan fent moltes accions a nivell comercial i empresarial, també a la via pública, amb la millora de diferents carrers i la seva neteja, i ha recordat alguns dels projectes previstos per aquest 2024, com l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o la implantació de càmeres de seguretat. Ha manifestat en aquest sentit que ara mateix s'està fent molta feina administrativa i de preparació, tot i que confia que d'aquí a 6 mesos tota la feina es vegi reflectida i sobretot que el ciutadà vegi millorada la seva qualitat de vida i els serveis que té. El Paer de Treballem també ha dit que no han baixat el ritme, tal com va apuntar ahir dilluns la paera de la CUP Mari Carmen Núñez, sinó que es treballa, ha assenyalat, a ple rendiment i a un ritme molt alt. D'altra banda, Ricard ha deixat molt clar que des de l'equip de govern actual s'ha apostat sempre per potenciar la llengua catalana. Ho ha explicat també en resposta a la petició que feia la paera cupaire, Mari Carmen Núñez, que també ahir reclamava un pla d'acció per fomentar l'ús del català i garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants.
A mi em sorprèn, la veritat que em sorprèn que es fiqui en dubte que vetllem per la defensa del català, totes les comunicacions, tant interiors com exteriors, tots els cartells estan en català, defensem el català, vetllem pel català, llavors ja arriba un moment que em sap greu que es fiqui en dubte el tema del català. Que hi hagi algun paer que parli en castellà i no parli en català, doncs bueno, llavors que parlin amb el paer corresponent i li demanin, però no, que no ho vinculin tot a que la paeria no està fent la defensa del català en aquest sentit, llavors això ja arriba un moment que ja he de dir que no, vull dir que la paeria continuem treballant des del primer dia amb la defensa del català, que totes les comunicacions siguin en català, que es fa alguna contractació, com per exemple va dir el grup de Junts de l'Arpia, era un grup català, que el grup català decideix fer les cançons en castellà, doncs clar, és una decisió del grup i es va fer la contractació en català. De mateixa manera que històricament per la Festa Major no sempre s'han portat grups en català, sinó que també pues, s'han portat grups que no són catalans. Que es vol ficar al debat, es vol centrar el debat amb això, pues que si algú vol centrar, doncs que el centri. Però nosaltres en aquest sentit no hi entrarem. Vull dir, nosaltres estem amb la defensa del català, estem fent tota la feina en català, estem totes les comunicacions en català, que algun projecte s'ha fet en castellà, però perquè s'ha d'enviar al ministeri corresponent del govern central, doncs evidentment, perquè no podem perdre la subvenció, com també s'ha fet històricament, com també s'ha fet amb governs d'Esquerra, com s'ha fet amb governs del PDeCAT, com s'ha fet amb governs de Convergència, com s'ha fet amb qualsevol tipus de govern. El que no farem és perdre subvencions.
Finalment, en relació a la suspensió per part de la Paeria de l'acord a què es va arribar fa més de 50 dies amb el Comitè d'Empresa i els sindicats per reduir una hora de treball al dia als mesos de juliol i agost, el Paer d'Urbanisme ha dit que esperaran a tenir tots els informes que s'han demanat a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat per poder fer una valoració de la situació i saber com s'ha de procedir. Anem ara a comarca, concretament fins a Os de Balaguer. L'Ajuntament d'aquest municipi ha tret a licitació la reurbanització de diferents carrers del centre històric. El pressupost del projecte ascendeix a 907.000 euros i l'actuació forma part d'un ampli projecte de dividit en 8 fases i que ascendeix a més de 2 milions d'euros.
Una primera fase es va executar ja entre el 2021 i 2022 i ara se'n faran 3, segons ha explicat a Ràdio Balaguer l'alcaldessa d'Os de Balaguer, Estefania Rufac.
Sí, ja fa uns quants anys vam fer tot un projecte que l'hem partit en diferents fases per reurbanitzar tot el casc antic, la qual cosa vol dir fer canvi de tuberies, tant de clavegueram com d'aigua, perquè estaven molt antigues, tenien moltes trenques d'aigua, moltes reparacions, no? Llavors el paviment doncs, també s'ha de refer tot i tenim un casc antic gran. Val? Llavors, aquest projecte són diferents fases. De fet, ja vam fer una primera fase amb l'any 2021-22 i ara, gràcies a uns ajuts que hem tingut pel tema de l'aigua, doncs fem aquesta altra fase en la qual n'agrupem 3. De les 8 totals, agrupem 3 fases més, que és aquest import de 900.000 euros amb IVA inclòs.
La millora d'aquests carrers contempla una renovació integral de tot el paviment i de les xarxes d'aigua i clavegueram, que són molt antigues. També se sectoritzen les vies i es posaran els comptadors d'aigua a l'exterior de les cases.
Els aixequem per complet, canviem tota la xarxa, que és molt antiga, i fem tot el paviment nou perquè també ho necessita. Jo crec que des que els van pavimentar no s'havia tornat.
No s'ha fet.
Què vas fent? Vas fent parxes. No ho acabes d'arreglar mai i el que necessites és realment una obra forta de dir no fem més parxes, sinó que canviem ja totes les tuberies i les actualitzem a dia d'avui i sectoritzem els carrers, doncs perquè si has de tallar l'aigua estigui tot sectoritzat i a més pues, els comptadors que hi ha dins de les cases mirem de ficar-los ja a l'exterior, no? És tota una renovació.
En total, es milloraran el carrer de l'Església, el carrer del Carme, el carrer Sant Miquel, el carrer de la Seda, el carrer Sant Antoni, la plaça de l'Església, el carrer Major, el carrer Tomàs Fontova i el carrer Avall. En la millora de tots ells quedarà executat el 60% pràcticament del projecte de reforma dels carrers del nucli antic. Les empreses poden presentar les seves ofertes fins aquest dimarts, dia 2 de juliol, i a temps per executar els treballs fins al final del 2025. El pressupost és de 907.000 euros, que es finançarà mitjançant una subvenció de 300.000 de l'ACA, 200.000 del Pla d'Obres i del Pla de Salut de la Diputació, i la resta amb fons propis de les arques municipals.
I parlem ara de les dades de l'atur del mes de juny. L'atur es va reduir en 342 persones el mes passat a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, de manera que fixa en 15.743 el total de persones que es troben sense feina aquí a la demarcació. Són dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La caiguda de l'atur representa un 2,13% menys que el mes anterior i un 3,7% menys que fa un any, amb 605 aturats menys en total. L'ocupació continua a l'alça i a la demarcació hi ha 215.000 persones afiliades a la Seguretat Social, un 2,84% més que el mes passat. A Catalunya, l'ocupació torna a superar els màxims històrics amb 3.800.000 persones treballadores i una desocupació a la baixa que marca el nivell més baix dels últims 16 anys. Per sectors, l'agricultura compta amb 1.231 persones a l'atur, la indústria 1.445 i la construcció i els serveis sumen un total de 11.000 gairebé 500 persones. Del total d'aturats que hi ha a la demarcació, 6.500 són homes i 9.100 dones. Canviem de qüestió. El govern ha activat la campanya de prevenció d'incendis amb l'inici de la sega del cereal que coordinen els departaments d'Acció Climàtica i d'Interior amb l'objectiu de minimitzar-ne les incidències. La campanya es va activar el passat 1 de juny i es mantindrà fins al dia 31 d'agost. L'operatiu està format pel cos d'agents rurals, el grup especial de prevenció d'incendis forestals i representants d'agrupacions de defensa forestal amb la col·laboració del sector primari. El dispositiu se centra a informar de les obligacions en els treballs de recol·lecció de cereal, així com també un seguit de consells per minimitzar el risc d'incendi.
El govern ha explicat que durant la campanya els efectius es despleguen de manera estratègica pel territori i fan itineraris diaris a les zones de treball per intentar cobrir el màxim de territori i poder donar una resposta ràpida davant de qualsevol incidència relacionada amb els treballs de sega. L'objectiu compta amb el grup de suport aeri del cos d'agents rurals per millorar la detecció d'eventuals columnes de fum i la coordinació dels efectius terrestres. Durant els mesos d'estiu, a banda d'un increment substancial de les temperatures, la humitat baixa a mínims anuals. Això, juntament amb un tipus de vegetació fàcilment inflamable, comporta que determinats treballs, com la sega del cereal, tinguin un risc molt elevat d'incendi, especialment en unes determinades franges horàries. Per aquest motiu, la reducció d'aquests focs és determinant, tant per evitar els danys als camps i maquinari agrícoles, com per evitar la seva propagació i afectació en zones forestals i urbanes. Des del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica s'han definit 16 zones de vigilància de sega prioritàries que s'han concretat segons la superfície de cereal de secà i estadística històrica d'incendis forestals. A més, cada dia s'edita el mapa de probabilitat d'ignició en tasques agrícoles, que és la base per plantejar la vigilància i la distribució de les unitats de vigilància. Durant aquests primers dies de juny ja s'han originat diversos incendis, un al Castell d'Aranyó, als Plans de Sió, on van cremar 2,3 hectàrees de terreny agrícola, un altre el passat 17 de juny a Balaguer, que va afectar 11 hectàrees, a més el passat dia 25 un incendi va afectar 11,3 hectàrees de terreny agrícola a Artesa de Segre. Tots tres van ser causats per màquines recol·lectores. Durant la campanya 2023 es van produir un total de 23 incendis, 8 a Lleida. D'aquests, més de la meitat van ser causats per recol·lectores i una quarta part per embaladores.
I parlem ara de la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior, perquè ha publicat un visor amb tots els refugis climàtics disponibles en Catalunya en cas d'onada de calor. Es tracta d'un mapa interactiu amb un cercador per consultar els espais públics on els ciutadans que no puguin aconseguir confort climàtic a casa poden refugiar-se en situacions meteorològiques extremes, com per exemple biblioteques, piscines o centres cívics.
Aquests refugis estan pensats especialment per a persones vulnerables, com per exemple nadons, persones grans, malalts crònics i persones amb menys recursos. El refugi climàtic pot ser un espai exterior, com per exemple una arbreda o un parc amb molts arbres, o un espai interior. Si es tracta d'un espai interior, es recomana que s'hi mantingui una temperatura de 27 graus durant l'estiu i de 19 durant l'hivern. També recomana que sigui el màxim d'accessible possible i que disposi de bancs o cadires per seure, d'aigua gratuïta per beure i que afegeixi seguretat als usuaris. En el cas de biblioteques, piscines o centres cívics, comptabilitzen el seu ús habitual amb la funció de refugi climàtic, per la qual cosa no són instal·lacions assistencials. El mapa es pot cercar per tipologies, piscines, biblioteques, poliesportius, per municipi o per comarca. També hi ha informació sobre l'horari i altres serveis. A Balaguer són refugis el claustre del convent de Sant Domènec, la biblioteca Margarida Montferrat, el parc del Reial, el museu de la Noguera, l'església de Santa Maria de Balaguer, els jardins del Sant Crist, la piscina municipal del poliesportiu i la Vultra de les Franqueses. Aquest mapa de refugis climàtics s'ha fet amb Instamaps, una eina de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Proporciona un codi d'inserció per poder incloure el mapa a qualsevol web. Podeu consultar el mapa de refugis climàtics al web gem.cat/refugisclimatics.
I parlem ara del Banc de Sang, perquè reforça aquest estiu les campanyes de donacions per assolir les 40.000 que fan falta entre els mesos de juliol i agost per cobrir les necessitats dels hospitals. L'organisme ha impulsat la campanya Estiuis on Estiuis, Dona Sang, una campanya que vol que tothom pugui donar sang abans de marxar de vacances o bé on sigui que passi l'estiu d'arreu de Catalunya. En aquest sentit, ha reforçat les campanyes en establiments considerats refugi climàtic en diversos municipis de l'entorn metropolità, però també en zones turístiques de la costa i la muntanya. Durant les vacances, les donacions solen baixar un 30% pel canvi d'hàbits i la calor. Amb l'objectiu d'animals donants, també estan previstes campanyes especials com el sorteig d'un sopar per a dues persones en un restaurant de Barcelona entre els donants, entrades gratuïtes per visitar la Pedrera o la possibilitat de conduir un cotxe a la Casa Seat de Barcelona. I recordem tot seguit en l'informatiu d'avui que Balaguer inicia aquest vespre, concretament aquesta setmana, les activitats d'estiu, on no falten un any més el cicle de monòlegs, el Música i Tapes aquest vespre i també activitats esportives.
La primera de les activitats previstes va tenir lloc aquest dilluns amb una sessió de zumba i bachata al vespre a la plaça del Morter. I aquest dimarts s'inicia el Música i Tapes, el qual es farà tots els dimarts a les 9 del vespre a la plaça del Mercadal. La primera de les actuacions anirà a càrrec del grup de rumba Ertaqueta. Es tracta d'un projecte musical nascut a Lleida que repassa els grans èxits de la rumba catalana, garrotins i altres temes de collita pròpia. La resta d'actuacions comptaran amb una bona representació de grups musicals de proximitat, alguns d'ells balaguerins, i per tancar el cicle el dia 27 d'agost ho farà amb el DJ Abel Purroy. Un altre dels cicles que es tornarà a realitzar aquest estiu és el cicle de monòlegs, que es farà tots els dimecres de juliol i agost a la plaça del Teatre a partir de 9:45 del vespre. El primer dels monòlegs anirà a càrrec de Miguel Espejo i es farà aquest proper dimecres. Aquestes són activitats ja consolidades, tal i com explica Francesc Almira, tècnic de l'àrea de joventut de la Paeria de Balaguer.
Són activitats molt consolidades, o sigui que molts canvis no hi ha perquè ja aquest format és el que agrada. Sí que és veritat que el Música i Tapes és l'última sessió, enguany per fer una miqueta diferent, fiquem un DJ i així li donem un toc potser una mica més jove.
D'altra banda, durant l'estiu també s'han programat activitats setmanals vinculades a la pràctica esportiva i a la salut. Classes de zumba, tots els dilluns, com hem comentat, a la plaça del Morter, l'aquafitness, fitness, a les piscines del Secà els dijous i, com a novetat, el crossfit els divendres. La promoció detallada es pot trobar a l'agenda cultural a la web balaguer.cat.
I abans de la informació esportiva, destaquem tot seguit que aquest proper dijous, dia 4 de juliol, durant tot el matí, se celebra la 11a jornada d'estudis històrics i patrimonials de la Vall d'Age i l'Alta Noguera, concretament una jornada que tindrà lloc precisament a la Vila d'Age. La jornada es farà concretament a la sala d'actes de l'Ajuntament. Enguany, la comissió organitzadora ha decidit donar protagonisme a les dones programant 5 conferències que tractaran diversos temes al voltant de les dones, de la seva història, de com es transmet aquesta, i també es donarà protagonisme a les pioneres en diversos camps, així com també a les primeres universitàries de Ponent. Alhora s'ha volgut donar un gran recorregut històric a les jornades amb conferències que abastaran des de la prehistòria, passant pel món medieval, els segles moderns i la bruixeria, així com amb dones amb noms i cognoms de la història contemporània. El programa començarà a 9:45 del matí amb la inauguració i presentació de la jornada, i la primera de les conferències anirà a càrrec de Paloma González, i serà la jornada, la conferència que porta per títol Dones a la prehistòria de la Noguera, una visió des del projecte Past Women. A les 2 està previst que es clogui aquesta cloenda, a la qual es pot assistir de manera totalment gratuïta i lliure. I dit això, donem ara pas a la secció esportiva d'avui dimarts.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Després del gran èxit de l'any passat, el Club Bàsquet Balaguer torna a organitzar el torneig d'estiu de bàsquet. El torneig es durà a terme al pavelló 1 d'octubre, de l'1 a l'11 de juliol, des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Els partits es disputaran en tres franges horàries, de 7 a 8, de 8 a 9 i de 9 a 10. Cada dia jugaran tres partits, per tant, cada equip jugarà uns tres partits per setmana. Els interessats a muntar un equip per al torneig han d'omplir el formulari corresponent a la pàgina web del club, cbbalaguer.cat. D'altra banda, aquest passat dissabte, 29 de juny, es va disputar la 7a edició de la Tres Tossals del Col·legi. La prova puntual per a Lliga Ponent va reunir uns 800 participants. El primer classificat en la categoria de 10 km va ser Amut Aymazan, del club Pons Tie Runners, seguit d'Ivan Menchon, el balguerí del club Runners Balaguer. En el capítol femení, la primera classificada va ser la Núria Trilló, del Xafatoig, i la segona en creu a la meta va ser la Elvi Mestres, del Pedala.cat. Pel que fa a la prova de 5 km, el guanyador va ser Lluís Ropero, del Xafatolls, i en categoria femenina la primera classificada va ser la Laia Nadal, també del Xafatolls. Podeu consultar més informació i la resta de resultats al web iter5.cat.
I entrem en la part final de l'informatiu, la que dediquem cada dia a repassar les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant que la piscina del poliesportiu de Balaguer estarà 15 dies tancada a causa d'un aiguat. També destaca que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya concedeix la incapacitat total a una lleidatana de 40 anys per fibromiàlgia i també parla de la nova alcaldessa Puigverd després de la moció de censura. Junts, Esquerra i PSC fan fora, diu Josep Solsona, que és rellevat per Úrsula Barrufet. La Mañana obre també amb la mateixa notícia que el Segre. Un aiguat, diu, tanca la piscina de Balaguer. La principal fotografia de portada està dedicada a la piscina del poliesportiu. D'altra banda, també destaca avui aquest rotatiu que Juvillà rebutja l'amnistia i recorre el cas a Europa. El Suprem refusa aplicar-la a Puigdemont i Junqueras. Úrsula Barrufet és la nova alcaldessa de Puigverd. És un altre dels titulars de La Mañana, que també parla dels 12 morts a les carreteres de Lleida des dels mesos del mes de gener al juny. I el punt avui obre amb paraules del grup d'habaneres Les Anxovetes. Per a molts joves, diu el grup, l'habanera és un plaer culpable. També destaca avui aquest diari el boicot del Suprem a l'amnistia. Llarena desatén la llei i manté les ordres de detenció per malversació per als exiliats. I també parla en l'àmbit polític de la discreta trobada, diu, entre Puigdemont i Junqueras a Bèlgica. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots un feliç dimarts.